Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, t'ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Estem a dijous 28 de maig. Comencem l'informatiu en el 14è dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic i repassem ja titulars amb Mapi Domènech, que està al control tècnic. Pego marxa per l'escola pública en el 14è dia de vaga indefinida. La marxa està convocada esta vesprada per la comunitat educativa de l'Escoleta Infantil La Trilladora, les escoles i AFES d'Ambra, Carolina Sala, Rosalia Bondia, l'Institut Enric Valor, la Plataforma per l'Ensenyament en València i l'Associació Cultural Atzaila. Tornen a eixir al carrer 3 setmanes després de la primera acció i ho fan amb més indignació i amb més raons per donar suport al personal docent que està fent vaga per millorar l'escola pública. El centre de salut de Pego ix al carrer per a lluitar contra el tabac. Diumenge 31 de maig es commemora el Dia Mundial Sense Tabac i durant tota la setmana des del centre de salut de la localitat, en col·laboració amb la regidoria de salut, han realitzat activitats per a conscienciar sobre els riscos del tabaquisme i els beneficis de deixar de fumar i també de deixar de vapejar. Este matí hem parlat amb Amparo Domènech Cendra, ella és infermera i una de les referents del tabac del Centre de Salut de Pego. En uns minuts escoltem el que ens ha contat. Paco Lloret guanya el 10è Premi de Divulgació Científica Ciutat de Benicarló. Ho ha fet amb l'obra El Nitrato i la Comunitat del Nitrógeno, un llibre que repassa la història del nitrat i que té com a objectiu canviar la visió negativa que es té d'esta sal mineral. Així mateix, Paco Lloret té l'esperança que amb esta obra l'OMS rebaixi la quantitat que es considera perjudicial per a la salut de nitrats en l'aigua, perquè afirma Lloret que la comunitat científica ha determinat que és arbitrària. Catorzè dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic valencià. A les 12 ha començat a la Conselleria d'Educació una nova reunió de la taula sectorial per avançar o no en eixa negociació. Un dia en què Pego tornarà a eixir al carrer per a mostrar el seu suport al personal docent. Esta vesprada, la comunitat educativa de l'Escoleta Infantil La Trilladora, les escoles i les associacions de famílies d'alumnes d'Ambra, Carolina Sala, Rosalia Bondia, l'Institut Enric Valor, però també la Plataforma per l'Ensenyament en València i l'Associació Cultural Atzaila, han convocat una marxa per l'escola pública. Ho fan 3 setmanes després de la primera concentració, era el passat 7 de maig, i afirmen que en esta convocatòria se senten més indignades i més carregades de raons per mostrar de nou el seu suport a les mestres que estan fent vaga per millorar l'escola pública. Amb esta nova mobilització volen reiterar el seu desig d'aconseguir tindre escoles de qualitat inclusives i equitatives en València i dotades d'infraestructures de primera. En resum, volen escoles de primera, com ja van manifestar el 7 de maig. En esta ocasió han triat convocar una marxa per simbolitzar que caminem de la mà de les mestres, però també per exigir a Conselleria una solució justa i digna, assenyalen. Una nova convocatòria per a demostrar a Conselleria que confien en l'escola pública i no renuncien a millorar-la, per reclamar solucions que posen en el centre el benestar de l'alumnat i dels docents i les docents, no els estalvis d'una Conselleria ni el repartiment de diners públics a empreses concertades o privades que fan que l'educació siga una mercaderia a la qual només poden accedir uns pocs. La marxa està convocada a les 7 al passeig Cervantes i acabarà a l'Ajuntament de Pego. Pel que respecta al seguiment de la vaga en este 14è dia, no podem donar la mitjana perquè avui no tenim les dades de l'IES Enric Valor de Pego a aquestes hores, però sí que podem dir que al CEI Pambra ha estat secundada eixa vaga per un 27,3% del personal docent. El cos de mestres a Carolina Sala ha secundat avui la vaga en un 9,5% i al CEI Rosalia Bondia ha estat un 40% del personal docent que ha fet vaga.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
En relació amb aquesta qüestió que estàvem comentant, la vaga indefinida en l'ensenyament públic, de segur que qui està esperant que arribi l'últim dimecres de mes per a escoltar en esta sintonia Pisiganya, ahir el va trobar a faltar. I és que la vaga docent ha impedit que es poguera realitzar, com expliquen Bernat i Guillem, components del programa.
Perquè ma mare és mestra i està fent vaga.
No he fet Pisiganya perquè ara molts profes estan de vaga i, per exemple, ma mare, la mare de Lluís i Bernat, la de Natàlia Vidal, tots estan fent vaga. Moltes voltes han eixit al carrer a manifestar-se per demanar baixa de ràtios, pujar de sou, Escola Pública de Qualitat en Valencià.
Fa 3 setmanes que hi ha vaga i això comporta que no hi hagi normalitat absoluta en els centres educatius. A més, els protagonistes d'aquest programa, Pisiganya, també expliquen Lluís, Bernat i Guillem com viuen ells exactament, d'una banda, les mancances que hi ha a l'escola pública i de l'altra, estos dies de vaga, perquè ja en són molts, com es reflecteixen en el dia a dia de classe.
També perquè les nous profes fa molt de temps que estan fent vaga. La setmana passada o l'altra, no me'n recorde, van quedar-se a dormir a l'escola i no els han pagat més, fixa't tu. A més a més, a les classes, a l'estiu fa molta calor i a l'hivern fa molta fred. Que volem aules, no saunes! I l'escola està molt velleta. I també a la nostra escola ens han llevat el paper de vàter, però el de les mans, perquè ens estaven demanant que portarem tovalles.
Fem algo de matemàtiques i després alguns jocs i això. A voltes. Sí, patim d'una escola de qualitat.
Pública, de qualitat i
referència.
Doncs ja veieu què és el que perceben els protagonistes, els presentadors de Pisiganya en el seu dia a dia escolar. Hem de dir que confiem que durant el mes de juny puguem escoltar un nou Pisiganya i que estiga ple de contingut sempre interessant.
Els informatius a Ràdio Pego.
El 31 de maig es commemora el Dia Mundial Sense Tabac. En este 2026, amb el lema Desemmascarar l'atractiu, contrarrestar l'addicció a la nicotina i al tabac, l'Organització Mundial de la Salut ha volgut posar enguany l'accent en les responsables del disseny de productes per atrapar els joves en un cicle d'addicció. I és que la campanya mundial té com a objectiu visibilitzar com la indústria del tabac i la nicotina, que continuen reinventant i empaquetant els seus productes per atraure una nova generació, en particular xiquetes, xiquets i adolescents, mentre eludeix mesures més estrictes de control del tabac en l'àmbit mundial. A Pego, la campanya és molt més pròxima i general. Des del centre de salut han declarat han declarat esta setmana la Setmana Sense Fum i en col·laboració amb la Regidoria de Salut han dut a terme diferents activitats per conscienciar la població dels perills de fumar i també de vapejar. Una d'aquestes activitats ha estat avui, dijous, amb la presència al mercat per on passa, ja sabeu, molta gent al llarg del matí. Hem visitat la taula informativa i hem pogut parlar amb la infermera i referent del tabac del Centre de Salut de Pego, amb Amparo Domènech Cendra, i esta ha sigut la conversa, ha sigut el resultat.
Esteu al mercat per a una nova campanya de sensibilització, tenint en compte que estem molt a prop del dia de lluita contra el tabac, però ens agradaria saber per què és perjudicial el tabac.
Pues el tabac continua sent una de les principals, si no la principal causa de malalties prevenibles, que augmenta el risc de càncer, especialment de pulmó, però també problemes cardiovasculars, ictus, malalties respiratòries, l'EPOC, i no sols afecta a qui fuma, sinó també als que estan al seu voltant. I per lo que tu has dit, aprofitant que el dia 31 de maig és el dia sense tabac, des del Centre de Salut de Pego, hem fet la Setmana Sense Fum i hem fet diverses activitats i aquesta és una d'elles.
Uh-huh. Quines altres activitats heu fet?
Pues el dilluns vam estar a l'Institut de Pego i vam fer un taller sobre el vàper, perquè el vàper és un problema ara important en els adolescents, i el dimarts i el dimecres vam posar la mateixa taula que hem posat així en el Centre de Salut.
Uh-huh. Perquè ara que parles del vapeig, no? Que en principi sona com més innocu, que no té efectes tan perjudicials com els del tabac, però es pot equiparar una cosa i l'altra?
No, el vàper el que fa és que la gent pensa que és vapor d'aigua i no és vapor d'aigua, és un aerosol amb moltes substàncies químiques que són molt nocives per a la salut. I estem en moltes malalties provocades per el vàper, com per exemple una que es diu Evali, vale, que fa una afectació pulmonar, una inflamació i ha hagut casos de mort.
Uh-huh. Per tant, que va incorporant-se a les malalties, no?, que estan relacionades amb el tabaquisme, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte.
D'altra banda, si una persona ens sent o està pensant en estos moments, no?, deixar de fumar, que sabem que no és fàcil, què és el que ha de fer?
Pues des del Centre de Salut tenim les consultes del tabac, que les portem en la UME, metge, unitat metge-infermera, i pot demanar cita a la seva infermera o al seu metge.
Uh-huh.
Ha d'estar decidit, perquè voler deixar de fumar és una decisió que has de tindre molt clar. Nosaltres primer fem una enquesta, un test, per a veure el nivell de dependència i la motivació que té el pacient per a deixar de fumar, i després li donem les opcions que té. Ens adequem a cada persona.
Uh-huh. Perquè això suposa que és com tot, no? Que cada persona, com estàs comentant, és un món i ho pot tindre més fàcil o menys, o pot tindre... Pot ser no anant per aquest camí, sinó per l'altre, és més fàcil per a ell o ella poder deixar.
Clar, depèn de l'edat que tinga, de la quantitat de tabaco que fume, dels anys que porta fumant. Els ajudem. És algo en un acompanyament per part de professionals sanitaris.
Uh-huh. I així, per exemple, en la taula que avui teniu al mercat, què és el que més o menys esteu oferint a la gent?
Pues es expliquem com funciona la consulta del tabac. Tenim un coxímetre que medeix la quantitat de monòxid que tenen les persones fumadores en el seu cos, i també aprofitem per a dir els beneficis, que és una part important també, que no sols és negatiu, els beneficis que té deixar de fumar, que les primeres 6 hores ja tenim beneficis, disminueix la freqüència cardíaca, la tensió arterial es baixa un poquet també, a les 12 hores tens menys problemes respiratoris a l'hora de fer exercicis, o sigui, en les primeres hores ja n'hi ha beneficis. Llavors també anem a pensar en positiu, no sols les aspectes negatius que té el tabac.
Sí, no, perquè per això en certa manera també... es diu no només per allò que provoca el tabac, sinó també els beneficis de no fumar, que són importants a l'hora del teu dia a dia, d'estar més còmode amb tu mateix.
Exacte. I també hem fet un xicotet taller sobre els mites i les realitats del tabac, perquè a vegades ve la gent i diu: jo no vull deixar de fumar perquè augmentaré de pes. Pues ho revisem així amb ells i diem que no, que la gent que augmenta molt de pes és que substitueix el tabac. per el menjar, i no es tracta d'això. Nosaltres els ajudarem a fer-ho bé.
Mm-hmm. Perquè quins altres mites, així, dos o tres, que siguen d'estos que estan molt estesos entre la població?
Hi ha gent que pensa que es passa molt mal i que és pitjor el remei que la malaltia, i no, i els ajudem a dir que no es passa tan mal, que nosaltres els ajudem. Hi ha gent que pensa que és tard per a deixar-ho, i no, mai és tard per a deixar-ho, sempre n'hi haurà beneficis. I hi ha gent que pensa que jo puc deixar de fumar quan vulgui, que no té una dependència. I una persona, la nicotina crea dependència. Entonces, el qui fuma té una dependència a la nicotina.
Alguna cosa més que vulguis afegir a tot el que ja ens has explicat?
No, simplement pues, convidar a tota la persona que siga fumadora i que s'enca preparar per a deixar de fumar i vulgui fer-ho amb nosaltres, que pot vindre quan vulgui al centre de salut i demanar una cita i ja està.
Pues moltes gràcies, Amparo.
Gràcies.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
Divulgar ciència és essencial per a poder fer arribar a la gent allunyada dels laboratoris i les universitats tot allò que va descobrint-se i també la producció de noves idees. Divulgar és, per tant, donar a conèixer al gran públic el coneixement científic i cal fer-ho amb un llenguatge planer i amb exemples pròxims perquè els puguem identificar. En això està, des de fa un temps, el catedràtic emèrit de Química Inorgànica de l'Institut de Ciència Molecular de la Universitat de València, el pegolí Paco Lloret. Ho fa a través de conferències, però també mitjançant l'escriptura. L'any passat era guardonat també el 29è Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General dels Premis Ciutat d'Alzira per la seva òpera prima Un món magnètic, l'omnipresència dels imants. Una obra que presentava Pego el 28 de març de 2025. Ara acumula un nou coneixement, un nou reconeixement, ja que ha estat guardonat també el desè Premi de Divulgació Científica dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló 2026 per l'obra El Nitrato i la Comunitat del Nitrógeno. Fa referència al títol a la Comunitat del Nitrogen perquè realment el nitrat, explica, sempre està transformant-se.
Com a títol és nitrats i la Comunitat del Nitrogen. Això de la Comunitat del Nitrogen fa referència a tots aquells derivats que venen del nitrat, perquè realment el nitrat sempre està transformant-se, com si fos la Santíssima Trinitat, doncs en nitrat, nitrit, òxid nítric, l'òxid nítric en nitrit, etc. Mai saps qui està actuant. Encara que el nitrat és totalment innocuo, els seus derivats o metabolits són els que s'encarreguen de totes aquestes reaccions que van a tindre lloc en el nostre cos o que van a ser utilitzats com a conservants, etc.
Una obra que va començar a gestar-se arran d'una sèrie de conferències i xerrades que Paco Lloret va fer en centres d'investigació i especialment en ajuntaments on tenien l'aigua municipal amb una alta concentració de nitrats.
Aquesta obra naix com a conseqüència, o va començar a gestar-se, com a conseqüència d'una sèrie de conferències i xerrades que vaig fer fa uns quants anys en centres d'investigació i molt especialment en ajuntaments on tenien l'aigua municipal pues, molt concentrada de nitrats. I com a tal no podien veure-la. Fa molts anys ja, va ser al principi dels anys 50, quan l'Organització Mundial de la Salut va dir que una aigua que tinguera més de 50 mil·lígrams per litre de nitrats pues no era aconsellable per a beure. I des d'aquell temps pues, era molt normal que molts pobles agricultors aquesta quantitat es superarà fàcilment.
Indica el catedràtic emèrit de Química Inorgànica que la quantitat establida per l'OMS va ser arbitrària i ja en aquell moment va ser molt criticada pels científics. Actualment, informa Paco Lloret, que és ben conegut que per la ciència el nitrat no és tan maligne.
El per què vam posar 50 mil·lígrams la OMS pues va ser una quantitat totalment arbitrària, que en aquell temps va ser molt criticada pels científics, però la OMS va seguir, acabava de muntar-se i va voler mantenir aquesta quantitat. Avui és ben conegut ja per la ciència de que no és així, de que el nitrat no és aquesta cosa tan maligna com es diu habitualment per tot arreu, sinó que és tot el contrari, que és una sal, és un anió que és molt important tindre-lo, perquè ens fa falta per a nosaltres, per actuar com a antibiòtic contra certes bactèries, i és el salvaguarda al final, com explica en el llibre, de tot el nostre sistema cardiovascular.
I esta visió és la que vol traslladar a la societat Paco Lloreta amb la seva obra El nitrato i la comunitat del nitrogeno conscient, que el nitrat té molt mala fama, molta mala premsa, perquè el mal ja està fet i es relaciona el nitrat amb, doncs, amb el càncer, amb alguna cosa tòxica. Això comporta també que encara actualment molta gent tanque l'aixeta de casa i compre aigua embotellada.
Però el mal està ahí fet, és a dir, els mitjans de comunicació, vosaltres ho haureu sentit contínuament, de que parlar de nitrat en si del ciutadà li ve com que és una cosa cancerígena, que és un tòxic, que és un viri, bueno, que en definitiva que el ciutadà ha tancat l'aixeta de sa casa i ha començat a comprar aigua embotellada, i hem passat d'ero desapilato, perquè clar, ara tenim un gran problema en els plàstics, no sé com que estem enviant uns 20.000 botelles de plàstic digut a aigua embotellada, 20.000 botelles per segon. Per tant, tenim un gran problema ara en aquesta contaminació de plàstics, microplàstics i sobretot els disruptors endocrins, que això forma part d'un altre llibre.
El nitrat i la comunitat del nitrogen estava previst que es publicara sí o sí, perquè Paco Lloret ja havia contactat amb editorials favorables a traure'l al mercat. Però en veure la convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló va pensar que no perdia res en presentar l'assaig científic. Tot i que també confessa que no pensava mai que podria guanyar-lo perquè considerava que no podia guanyar-ne dos seguits de premis, però així ha sigut i quan va rebre la notícia va sentir molta alegria.
Va ser una gran alegria. Justament estava jo preparant aquest llibre per a unes altres editorials que m'havia posat en contacte amb ells i quan es va obrir el concurs dic, vaig a presentar-lo. No pensava mai que podria guanyar-lo, la veritat, perquè el primer que vaig escriure sobre el magnetisme va guanyar el Premi Europeu de Divulgació i per mi això va ser una gran sort, ja. No podia ser que el segon que escriguera guanyara un premi també. No obstant, el vaig enviar allí i vaig seguir arreglant el llibre per altres possibles editorials. Quan, a principi d'esta setmana passar, em va cridar de Benicarló, l'alcalde de Benicarló, diguem-me que res, que m'havien donat el premi. Pues mira, molt content i veurem quant en dura aquesta sort.
El llibre guardonà també el desè Premi de Divulgació Científica dels Premis Literaris Ciutat de Benicarló 2026. Està dividit en tres capítols. En el primer, l'escriptor Pegolí aborda l'origen del nitrat al món fa uns 3.200 milions d'anys, a partir d'una molècula de nitrogen que hi havia en l'aire, que seria la mare, i el pare, que seria un bacteri dels més antics que hi ha i que té un enzim que es diu nitrogenasa, que és capaç d'agafar eixe nitrogen de l'aire i transformar-lo en amoníac. Una història llarga.
El nitrat té una història que va des de les bactèries, a les guerres, als explosius, passant per les artèries nostres, en el nostre sistema cardiovascular, i per tant és enormement complicat.
En l'últim capítol del llibre, Paco Lloret aborda la bondat que té el nitrat en nosaltres, contràriament al que la majoria de la gent creu. I contraposa això a aquests 50 mil·lígrams per litre de nitrats que són considerats perjudicials per l'OMS.
Que la última part del llibre fa referència a aquesta bondat que té el nitrat en nosaltres, contràriament a lo que la majoria de gent creu. Com us he dit, està, qualsevol aigua que està que conté més de 50 mil·lígrams està malita, està maldita i no es pot beure. Però, per en contra, si vosaltres agafeu unes fulletes d'encisam i si ho prepareu en ensalada, doncs vos dic que 100 grams, que són unes quantes fulles d'encisam, que es menjareu vosaltres, doncs tenen, per millor, 3.000-4.000 mil·lígrams de nitrat. Què significa això? Que menjar-se una ensalada, una ensaladeta, que tot el món sap que és molt bona i és molt interessant, anticancerígena, etc., té aproximadament com si begueres 20 o 30 litres d'aigua contaminada que prohibís l'OMS. Per tant, hi ha una contradicció. Si qualsevol, totes les verdures que tenim, la rúcula, la remolatxa, etc., estan carregades de nitrats. I aquests nitrats són importantíssims per a nosaltres, perquè nosaltres, al igual que qualsevol agret, nosaltres també tenim unes bactèries que conviuen en simbiosis en nosaltres i les tenim al final de la llengua. Ahí al final són unes bactèries que són les bactèries desnitrificants. Aquestes bactèries s'alimenten, són anaeròbiques i s'alimenten del nitrat que ve. El nitrat que nosaltres ingerim se'n van, passen per la llengua, per costat de les glàndules salivars, i aquestes bactèries s'encarreguen d'agafar aquest nitrat i transformar-lo en nitrit, un nitrit que més importantíssim per a nosaltres, perquè és el nostre antibiòtic natural. I aquest nitrit acaba transformant-se en òxid nítric, i això és l'òxid nítric que va a fer que les nostres artèries es dilaten, es relaxen i que la nostra tensió arterial no puja. Quan un està corrent i produeix òxid nítric, i si té nitrat en produeix encara molt més, i pot ampliar, dilatar aquestes artèries perquè corregui la sang sense tindre que augmentar la pressió sanguínia. Tot això es va descobrir a mitjans dels anys 80. En els anys 80, diversos centres d'investigació van veure que era l'òxid nítric l'encarregat de fer tota aquesta faena cardiovascular. Era una molècula senyaladora que anava donant ordres a tot el sistema, i inclús per combatre també malalties, perquè està en el nostre sistema immunològic. El Premi Nobel el van donar en l'any 98 a tota aquesta investigació. Totes aquestes coses són les que analitzo en el llibre amb l'esperança de canviar-li l'opinió al lector i també al final que l'OMS siga capaç, que no tardarà, espere, en rebaixar aquesta quantitat arbitrària que està obligant a molts ajuntaments a tindre que mesclar l'aigua municipal, que té molt de nitrats, en una altra aigua comprada a altres pobles, per exemple, per a diluir-la o gastar-se milionades en desnitrificadores.
Avança Paco Lloret, que tot i que fa temps que no viu al poble, el té present. Ho demostra en el primer capítol d'esta obra premiada i diu així.
No sé què passa a tots els que som de Pego, que per molt que visquem i passem molts anys fora, sempre li tenim un gran carinyo i una gran estima al poble. I, de fet, que jo sempre que puc vaig al poble. De fet, que vaig llegir-vos la primera, com es comença el llibre, en el primer capítol, i que diu... En castellà, perdoneu. Soy de un pueblo alicantino, Pego, a mitad de camino entre Valencia y Alicante. Mi familia era agricultora y desde niño recuerdo ir con mi padre y mi abuelo a los campos de naranjo, etcétera, etcétera, etcétera. Vull dir que Pego sempre està present en la vida de qualsevol pegolí, per molt lluny que estiga.
Els Premis Literaris Ciutat de Benicarló es van lliurar dissabte passat i, tot i que encara no hi ha data de publicació de El Nitrato i la Comunitat del Nitrógeno, Lloret intuïix que serà després de l'estiu. Així mateix confia poder presentar este llibre a Pego.
Este dissabte passat vaig estar a la gala d'entrega dels premis a Benicarló i allà van aparèixer els responsables de l'editorial, on vaig quedar en ells en enviar-los tot el material. És l'editorial Sargantana, que està ubicada en Paterna, la qual cosa em ve a mi molt propet i em ve molt bé. I van a fer una primera edició en castellà, que com està el mes d'agost pel mig, doncs imagine que fins allà a final de l'estiu podrà aparèixer el llibre. I cosa que m'agradaria molt poder tindre l'oportunitat d'anar ahir al poble i presentar el llibre.
Els informatius a Ràdio Pego.
I pel que fa a l'horatge, estem enmig d'un episodi de forta calor, més típic de ple estiu que del mes de maig, amb diferència que a hores d'ara les brises són més efectives degut a que la mar encara està relativament freda, tot i que des de l'Observatori de Climatologia de la Universitat d'Alacant ens indiquen que les aigües del Mediterrani Occidental estan registrant temperatures inèdites des que hi ha medicions, i això també ens està fent tant a nosaltres. A causa de la massa d'aire extremadament càlida que cobreix el sud-oest d'Europa, hi ha una circulació dèbil de vent, la temperatura de la mar s'està disparant en els últims dies i continuarà pujant almenys fins al cap de setmana que ve. Segons el model europeu, indiquen dilluns que ve podrien situar-se fins a 6 graus per damunt de la mitjana en la mar Balear, una autèntica barbaritat, asseguren des de l'Observatori de Climatologia, i de fet estos dies ja s'estan mesurant per allí valors de 24-25 graus. Recordem que estem al mes de maig i a les nostres aigües estan, les nostres aigües, les del Mediterrani, estan a 3 graus centígrads per damunt de la mitjana per aquestes dates. I tot apunta que demà tindrem el pic més important de calor. Demà serà un dia d'altes temperatures a la Comunitat Valenciana. De fet, l'Agent Estatal de Meteorologia a la Marina Alta no ha activat l'avís groc per altes temperatures, però sí que ho ha fet, per exemple, a la comarca veïna de la Safora. Els propers dies, encara que baixaran un poc les temperatures, seguirem amb temperatures màximes al voltant dels 28 i dels 30 graus. Què tenim avui? Doncs avui la mínima s'ha quedat en els 18 graus i la màxima arribarà als 32, amb el cel ras tota la jornada i el vent fluix, que bufarà d'est i de component sud-oest esta vesprada nit. Per a demà divendres, com dèiem, el dia amb més calor, amb temperatures que estaran entre els 20 graus d'esta nit i les màximes arribaran divendres als 36 graus, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. I tindrem el cel ras amb vent entre 5 i 20 km per hora de component variable. Per a dissabte tindrem núvols d'evolució sense major importància i les màximes sí que baixen, es quedaran en els 31 graus, però les mínimes pujaran i dissabte tindrem una mínima de 21 graus, amb el vent bufant de component nord-est al voltant de 10 km per hora.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
Fins ací l'informatiu d'avui, dijous 28 de maig. Moltes gràcies per estar a l'altra banda acompanyant-nos i, com cada dia, desitjar que acabeu de passar una molt bona jornada i ens retrobem demà ací a la 107.8 de l'FM. Mentrestant, que ho passeu molt bé. Adeu.